Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i de seguida parlarem d'educació, però parlarem de l'AFP, que és una d'aquelles coses que estan enquistadíssimes en present i en futur. Tot i que s'han promès places pels estudiants que han quedat fora, la qüestió ja no és què farem per col·locar o recol·locar aquests estudiants. La qüestió és si això es tornarà a repetir l'any vinent. Que és la qüestió, no? Sí, arreglar el que tenim ara, però i l'any que ve què passa? Estarem a les mateixes? No oblidem una cosa, que fa 2 anys van ser 10.000, poso xifres rodones, eh? Aquest any són 20.000, o sigui que la cosa ha anat a pitjor. Però què passarà l'any vinent? En parlarem de tot això, a veure com està la cosa i si ja s'està posant la primera pedra per solucionar el que ens vindrà el curs vinent. Però abans d'això anem a veure com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat, amb el Carlos Osada. Bon migdia, bon dilluns.
Què tal? Bon migdia, bon dilluns. Una setmana que es presenta climatològicament, meteorològicament, molt agradable. És un temps estable, ens acompanyarà, com et deia, tota la setmana. I és que estem al que s'anomena estiuet de Sant Miquel, amb pocs núvols, ambient molt agradable, calorós en certs punts de Catalunya, perquè les temperatures poden arribar en alguns punts, concretament Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, als 29 o 30 graus. Aquesta serà la característica de tota aquesta setmana. Ara hi ha 25 graus a Tarragona i Girona, 24 a Barcelona, 21 graus a Lleida i 19 a Andorra la Vella.
Sí, això ens podíem haver estalviat l'estiuet de Sant Miquel, perquè ja han tingut prou l'estiuet de Sant Miquel.
No, home, no, és un clàssic, home, no.
Sí, però...
Sí,
però jo estic saturat ja.
Arriba una mica tard, però sí. L'estiuet és l'última setmana de setembre. Sí, sí. Aquest any és la primera d'octubre, però bueno, aquí el tens.
L'estiuet de Sant Miquel, que no sí, falla mai a la seva cita. Bé, com
els de Lleida el coneixen molt bé, aquest estiuet de Sant Miquel, eh? El seu patró.
Correcte. El transport públic i la xarxa viària, com està aquestes hores?
Mira, el transport públic no hi ha incidències greus a mencionar. La xarxa viària tenim un punt molt problemàtic, que és la ronda de litoral, amb aquestes retencions. N'hi ha una al Nus del Llobregat, que està tallat hores d'ara per un accident, direcció cap al Nus de la Trinitat, en la mateixa ronda de litoral. Hi ha retenció de Prima Barceloneta, direcció Llobregat, i a la zona portuària, direcció cap al Nus de la Trinitat, també hi ha un accident que afecta a la zona franca i tota la zona portuària. Per tant, molta precaució si heu d'anar per aquest punt de les carreteres, de la xarxa viària, la ronda del litoral.
Molt bé, de l'actualitat que en destacarem, Carlos.
Doncs mira, recordar que ja tenim aquí una de les oportunitats de l'any per poder gaudir de les millors pel·lícules a un preu reduït. Avui comença la festa del cinema, que s'allarga fins al dijous, dia 6, amb el preu únic de 3,50 € per veure les pel·lícules més bones, les que estan d'estrena hores d'ara. L'ampliació d'enguany de 3 a 4 dies permetrà també que aquesta festa s'uneixi a les celebracions amb motiu del Dia del Cinema Espanyol, que és el pròxim dia 6, aquest dijous. Hem sortit al carrer, aviam què diu la gent, si coneix la gent aquesta festa del cinema. I, sorpresa, molta gent no la coneix.
No, sabem el que és el Dia de l'Espectador, perquè sí. Això ha tingut molt què, això segur que tothom més o menys li sona, però a Festa del Cinema...
No, però bé, escolta, val la pena recordar de quan en quan que
el
Dia del Cinema, que hi hem d'anar, doncs, des d'avui i fins dijous, al cinema a 3,50 €.
Doncs és una bona oportunitat per gaudir del cinema a preus reduïts, eh? Encara que els preus no habitualment no acostumen a ser només l'entrada, sinó les crispetes i el refresc. Aquí és on claven habitualment,
eh? La crispeta és el gran negoci del cinema.
I tant, és un gran negoci. Cuida't, Carlos. Vinga, fins després, a l'una més. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Bon dia, José Luis, com estàs?
José Miguel, companys, bon dia. Dolces o salades, les crispetes?
Salades. Salades, sempre. Les dolces, aquests invents no m'agraden. Ho sento, són... Llámame clásico.
Escolti, vostè se'n recorda del juny del 2020?
Sí, el Barça era el líder de la Lliga.
Exacte, era l'última vegada que el Barça va ser líder de la Lliga. Sap qui entrenava el Barça el juny del 2020?
Quique Setién, era
el líder. Quique Setién, eh? Què coses? Quant de temps ha passat per veure el Barça al capdavant de la Lliga després de l'ensopegada ahir del Madrid al Bernabéu davant d'Osasuna? Però escolti, no hi ha temps ni per celebrar-ho ni per pair-ho, com aquell qui diu.
Però això no es celebra, home, què s'ha de celebrar? Això és aviat, més aviat una anècdota. La diferència amb el Madrid són els gols, ja està.
Ara desvetllaré un secret de dormitori. Jo havia proposat avui, com a pregunta del dia, si consideràveu que el liderat del Barça era simptomàtic o anecdòtic.
És una anècdota. Vull dir, és líder perquè es queda molta lliga per davant, poden passar moltes coses...
Escolti, el que no és...
Home, no.
El que no és...
Que està molt bé, eh? Està molt bé.
Mentre Lewandowski vagi fent golets...
Va, tots contents.
Tot arreglat i, bueno, esperem que faci algun golet en el partit de Champions de demà, al camp de l'Inter de Milán.
Tant de bo.
Que, evidentment, és el que preocuparà i ocuparà pràcticament la portada d'EsportsCope avui, amb la roda de premsa prèvia del Pipo Inzaghi, al cap de l'Inter, un Inter en hores baixes al Calcio, és setè classificat, hores molt baixes del conjunt Nero Azzurro en el campionat domèstic. Mm. Aquesta tarda, roda de premsa de Xavi Hernández i Marcos Alonso. La tradició a la Champions és que el futbolista que fa roda de premsa és titular. Per tant, és considerable que la gent pensi que demà Marcos Alonso serà titular a la defensa del Futbol Club Barcelona. Anem a veure si
no va sortir
dret...
com a titular aquesta jornada. Es podria sospitar, no? Igual que Pedri.
Bueno, es podria sospitar. Va provar amb Valde a Mallorca de lateral dret i és que a tot això, el dia 16 d'octubre hi ha un clàssic Madrid-Barça al Bernabéu. Doncs això, pendents d'aquesta prèvia del Inter de Milán Futbol Club Barcelona. I escolti, la resta de la primera, mare Déu senyor, Espanyol 2, València 2.
Miri, és igual, millor...
Ha demanat perdó a les xarxes socials Álvaro Fernández, responsable del segon gol del València, però més enllà d'això...
Tothom ens podem equivocar i tenir unes errades, però en quin moment, eh?
Sí,
però
no, però més enllà d'això, l'Espanyol té ara mateix un dilema a la porteria considerable, perquè no hi ha un porter clar entre Álvaro Fernández, Benjamín Lecomte i Joan García. Jo diré una cosa, ahir després del postpartit la gent estava molt dividida, tant és així que avui preguntem al nostre compte de Twitter @esportscope qui ha de ser el porter de l'Espanyol al camp del Càdiz. I escolti, lo de Montilivi ahir també digne d'estudi, eh? 5 xuts a porteria de la Real Sociedad, 5 gols del conjunt Xuri Urdín. Girona 3, Real Sociedad 5, en un marcador doncs, que s'haurà produït poques vegades a la història de la Lliga de Primera Divisió, sobretot a l'època contemporània, i que talla una mica el bon feeling i les bones vibracions que havia en el conjunt de Michel Sánchez. Més enllà de tot això, d'aquí mitja horeta una mica més, futbol femení, sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions femenina amb el Barça als bombos. Preguntes del dia. Aneu escalfant, @esportscope, el nostre compte de Twitter. A quin partit li doneu més importància? El de demà al camp de l'Inter o al clàssic al Bernabéu? És la pregunta blaugrana d'avui. La blanquiblava, qui ha de ser el porter de l'Espanyol al camp del Càdiz? Álvaro, Lecomte o Joan García? I en clau Girona Futbol Club, doncs preguntem lo mateix. Qui hauria de ser el porter en el proper partit del Girona? En aquest cas, el Metropolitano davant de l'Atlético de Madrid. Juan Carlos, Gazzaniga o Toni Fui Díaz?
José Luis, moltes gràcies. A la una més.
A la una més, senyor.
Cuida't, fins després. Anem al Centre Mèdic i Estètic Estar Bene. Al Centre Mèdic i Estètic Estar Bene hi està la doctora Carmen Torrejón. Doctora, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, gracias.
Todo bien, feliz lunes.
Todo bien, con ganas de la semana. Empezar una semana es siempre bueno, así que ala, ahí
pues
adelante.
Voy a hacerte una pregunta para empezar todos bien la semana. ¿Cómo se consiguen los mejores resultados en la pérdida de peso?
Buena pregunta porque a veces los pacientes se sienten como un poco perdidos, ¿no? Es decir, las ofertas pueden ser muchas, pero claro, no todas las ofertas pueden dar los mismos resultados. Yo en primer lugar, cuando estamos hablando de sobrepeso de una índole determinada, es decir, personas que tienen que perder de 10-15 kilos hacia arriba, personas que ese sobrepeso lo sufren de manera recurrente, es decir, que suben, bajan, se les va haciendo como si fuera un problema crónico, ¿no? Y que además, sobre todo, si va unido a enfermedades, que busquen un facultativo, que busquen un médico. Es decir, perder peso, yo lo he dicho en muchísimas ocasiones, debe ser sinónimo de mejorar la salud. Tiene que tener como fin primordial mejorar, aumentar, devolver la salud al paciente, ¿vale? Entonces, eso es la primera condición indispensable y a partir de ahí, pues claro, se pueden hacer muchas ofertas, a veces se hacen ofertas también desde la parte facultativa, haciendo entender como si fuera casi un milagro, ¿no? Una pérdida de peso sin esfuerzo, que esto yo muchas veces lo veo sobre todo cuando se oferta un balón intragástrico y esto no es así, es decir, los procedimientos quirúrgicos como puede ser un balón intragástrico, una reducción de estómago no dejan de ser un empujón importante, una ayuda importante al paciente. Pero el paciente que quiere dejar de ser obeso, el paciente que quiere dejar de tener sobrepeso, necesita una ayuda quirúrgica o no quirúrgica. Nosotros somos una ayuda no quirúrgica. Necesita cambiar hábitos, es decir, entender qué es lo que ha venido haciendo hasta ahora que poco a poco le ha dado este efecto acumulativo de los kilos y estar dispuesto a hacer los cambios necesarios. Ahora, ¿qué pasa? Si los cambios son muy bruscos, José Miguel, pues va a ser muy difícil que el paciente lo lleve a cabo, ¿no? Si van a ser cambios muy radicales, con dietas muy raras, con procedimientos muy difíciles de llevar en la vida social que cada uno de nosotros llevamos, pues claro, son cosas que el paciente le va a costar mucho trabajo ponerlo en marcha. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es convertirnos en el compañero de viaje del paciente. Tiene que cambiar hábitos alimentarios y nosotros lo que recomendamos es la dieta mediterránea, pero si una persona pretende hacer una pérdida de peso importante solo con dieta, le va a resultar muy cuesta arriba, le va a resultar muy difícil. Probablemente tire la toalla en algún momento de la pérdida de peso y, sobre todo, no va a perder de donde más lo necesita. Es decir, yo creo que todos tenemos la experiencia de empezar a perder peso y darnos cuenta que a lo mejor donde más perdemos es la cara, en las zonas donde menos necesitamos perder peso, ¿vale? Para ser más claro. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros ayudamos en esa pérdida de peso a que sea armónica, es decir, a que el paciente vaya perdiendo donde más lo necesita y, por tanto, no tire la toalla cuando se vea con una mala cara o cuando se vea que está perdiendo, por ejemplo, imagínate, de brazos o de piernas y resulta que de ahí no tiene que perder. Ajá. Entonces, es esa ayuda que no solamente le va a facilitar el recorrido del camino, sino que va a hacer que se pierda donde realmente lo necesita y esto hace que el paciente pues pueda llegar al final del camino. Esta es, hoy por hoy, la mejor forma de pérdida de peso para nosotros, la más duradera en el tiempo. Tú fíjate hasta qué punto es duradera, que luego nuestros pacientes pueden tener controles con nosotros, cada uno según lo que necesite, pero a lo largo de todos los años que quieran, para controlar precisamente que si se sube un kilito se pueda perder rápidamente ese kilito.
Un control claro precisamente en el Centro Médico y Estético Starbene. Pues oye, podéis concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Torrejón para exponerle vuestro problema, lo que queréis hacer, y ella pues os dirá hacia dónde hay que ir en exactamente. Te va a decir lo que tienes que saber, no lo que quieres hoy, sino lo que tienes que saber, allí te lo van a decir en el Centro Médico y Estético de Starbene. Para concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, pues en el 93-414-36-31, 93-414-36-31, en la web lo vais a encontrar todo, starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el del centro y doctora Torrejón el de Carmen. Carmen, un besazo
un
muy
abrazo.
Grande. Cuídate.
Nos vemos. Hasta luego.
Hasta adiós, luego. Adiós. Cuídate. Bé, després de parlar amb la doctora Carmen Torrejón, de seguida parlem sobre les places de FAPE i parlem aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Área Jurídica Global. Despacho especializado en concursos de acreedores y cierres de empresas con la mínima responsabilidad al administrador. Deja tus problemas en buenas manos. Déjate asesorar en el 900 90 17 16 y vive sin problemas.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.com o 93-373-3317. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Pastora Soler llega a Casino Barcelona. El 12 de noviembre revive sus grandes éxitos y descubre en exclusiva algunas de las canciones de su próximo disco. Recuerda, el 12 de noviembre disfruta de la Pastora Soler más íntima en Casino Barcelona. Entradas en casinobarcelona.com. Plazas limitadas.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha solució al tema de les places d'FP. Evidentment, ja el govern ja ha dit que recol·locarà els alumnes que s'han quedat sense plaça, però el problema és que ja ve des de fa dos anys. Fa dos anys van ser 10.000, insisteixo, parlen xifres rodones, 10.000 alumnes que no van entrar a la plaça que havien escollit. Aquest any han estat 20.000. Insisteixo un altre cop, xifres rodones, què passarà l'any vinent? S'està posant ja pedres per intentar solucionar tot això? Com tenim el tema? Parlarem amb el sindicat ESPEC de mestres de secundària, de professors, perdó, de secundària, amb el senyor Xavier Massó d'aquest sindicat, sindicat ESPEC. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. No ha canviat res de les prescripcions de formació professional, continua tot igual.
No, en principi, el departament va anunciar que això estava doncs camí d'arreglar-se, etcètera, solucionar-se, etcètera, etcètera, però fins doncs, a nosaltres ens consta no ha canviat res. És a dir, més aviat el que ens temem és que s'aplicarà la mateixa, entre cometes, solució que es va aplicar el curs passat. El curs passat es van quedar 10.000 alumnes sense plaça, i després se'ls va recol·locar o bé al IOC, a l'Institut Obert de Catalunya, o bé, i també, doncs, amb altres especialitats dins d'altres, dins la formació professional de la que havien, de la que volien cursar, vaja. Aleshores, nosaltres el que ens temem és que el que està passant ja és pràcticament el mateix, Vull dir, aquest any en 20.000, Vull dir, s'han superat, per entendre'ns, sí. Però això és el que ens temem, sí.
Clar, i aquí vaig jo, si s'han superat, que fins i tot estem en el doble d'alumnes que s'han quedat així sense plaça en allò que on havien demanat, clar, la qüestió possiblement ja no... O sigui, és fer el penyar, a veure què fem aquest any, però és arreglar-ho de cara a l'any vinent que no torni a passar una cosa semblant. No sé si us consta que s'estiguin posant alguna pedra per fer això.
Per evitar-ho, no?
Sí, per evitar-ho, sí. No, perquè l'any passat no torni a passar això.
No, jo crec que estem dins una normalitat de la inestabilitat, en aquest sentit, i de la precarietat tan organitzativa com acadèmica, És a dir, no ens consta pas. Tot el contrari, jo crec que més aviat estan abundant en el mateix, és a dir, s'està concebent cada cop més la FP com, la formació per un lloc de treball, no per una professió. Aleshores, això fa que hi hagi tant problemes, diguem-ne, estructurals, com problemes, doncs, conjunturals. El que està passant ara amb la manca de matrícules, i que ja va passar el curs passat, és una barreja de totes dues coses. O és que ens falten especialistes, diuen de vegades, no?
Sí.
Això, a part que no és veritat, és que moltes vegades també es posen hi ha alguns cicles que és que veus que són tan estrictament específics, però no en el sentit d'especialitat professional d'elit, per entendre'ns, sinó en el sentit que és preparació per algun tipus de lloc de treball i en comptes de ser de preparació doncs, per una professió, per un ofici, vaja, concretament dit, de tècnics doncs, de nivell mig alt, per dir-ho així, en el cas doncs, d'alguns cicles de la superior. I de l'altra banda, doncs, hi ha la qüestió que nosaltres entenem que és estructural, vull dir que és que el propi disseny que n'està fent el Departament d'Educació, que li interessa doncs, no oferir doncs, totes les places. Anuncia que les ofereix, però després hi ha unes limitacions de quòrum, per dir-ho així, que ells desvien, traient-se el problema del damunt, expulsant-se les puces, per dir-ho d'aquesta manera, doncs cap al lloc i amb altres especialitats. Ja, bueno, tots han fet el que hi ha algun solucionat. No sé quan ho diran, però no tinc cap mena de dubte que ho diran d'aquí ben poc, eh?
Xavier...
Però no seran l'especialitat que havien demanat, esclar.
Dins del maltractament, entre cometes, que darrerament estem vivint a l'educació en general, sembla que l'AFP s'emporta el pal més gros. Dóna la sensació que és el més maltractat de tots.
No, jo crec que tots estan maltractats. És a dir, el problema també els currículums, en el cas del batxillerat, per exemple, bueno, que ja és un, podríem dir que és un, no la rebajes d'enero, sinó ja, allò ja és, a veure, regalar-lo pràcticament, una selectivitat que, tot i que encara no se sap com serà, també es regala, i a l'AFP el que hi ha doncs, és en dèficits estructurals, també. És a dir, aquí el problema és que el propi disseny que hi ha de l'AFP està pensat, podríem dir, o tan mal pensat, que necessàriament desemboquen coses d'aquest tipus. Aquest és un dels grans problemes, no? Sí. És a dir, la més maltractada... Bé, jo entenc que tots els sectors, l'ESO, el batxillerat, l'AFP, estan tots maltractats i amb greus deficiències. Mm. Que, a veure, no són solament un problema de pressupost, no ens enganyem, sinó que és un problema d'una pèssima utilització dels recursos en la governança per part de qui la té. Mm. És a dir...
Doncs, Xavier, el dia 5 és el dia, demà passat, és el dia internacional, el dia mundial del docent. Com ho veieu, tot això? Quina és la situació de la professió avui en dia?
A veure, nosaltres entenem la situació és pèssima, sobretot perquè hi ha un procés de reconversió destinat a convertir la figura clàssica del docent en una mena d'entretenidor o assistent social, no? És a dir, aleshores, això passa més, per exemple, a l'ESO que a l'EQT. Però, clar, això, el dia del docent, doncs cada dia de l'any és el dia d'algú, o de més d'un, per entendre'ns. Jo crec que pels docents això és una broma una miqueta sarcàstica, tal com està la situació actualment, per no dir totalment sarcàstica, vaja.
Doncs Xavier Massós, del Sindicat de Professors de Secundària ESPEC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Espanta molt cada cop que parlem amb els sindicats de professor i de mestres que ja la visió de l'educació sigui aquesta, no? Una mena d'escola bressol de joves, per dir-ho d'alguna manera. Preocupant. La veritat és que és preocupant com a futur, com a societat i com a educació. No sé fins a quin punt és tan greu o no, però jo cada cop que parlo amb ells acabo espantant-me una mica i dic, carai, cap on caminem? Cap on caminem culturalment i educacionalment? Sembla que es fan passes endarrere en la cultura de l'exigència a l'hora d'aprendre continguts, a l'hora de formar persones. Bé, de seguida parlarem amb Àrea Jurídica Global, els tindrem aquí a l'estudi per parlar de deutes i parlarem de metavers. Perquè com condicionarà el metavers el nostre futur? El metavers és aquesta qüestió en el núvol, en aquesta segona realitat, per dir-ho d'alguna manera, que les empreses potents doncs, estan invertint molts de calés perquè veuen una possibilitat clara de negoci de futur. Diuen que el 70% de les empreses en un futur molt pròxim estaran dins d'aquest metavers, o tindran un metavers, que és una realitat virtual, per entendre'ns. De seguida en parlarem amb el psicòleg i educador José Ramón Ubioto i en parlarem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Este martes llega la Operación Champion. Vuelve el mejor fútbol del mundo. Vuelve la Liga de Campeones.
Alégrame el día.
Y no hay mejor sitio para vivirla que Tiempo de Juego.
Lo auténtico.
Desde las 8:30, Club Brujas, Atlético de Madrid, Inter, Fútbol Club Barcelona.
¡Uf!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Venimos de una época difícil, realmente difícil, conforme me refiero a la época COVID, pero es que ya no solamente eso, sino es que ahora tenemos una inflación galopante que nos está dejando los problemas, sobre todo en nuestras empresas. Las empresas, tienes una empresa y tu deuda ha aumentado, has pensado en refinanciar la empresa, en Área Jurídica Global te van a ayudar. Y ahora nos lo van a explicar tanto Arianda López, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Y Javier López, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muy ilusionado de hablar de refinanciación de deudas,
pues
de
empecemos.
Autónomos, de empresas, ahí de particulares, voy. Todo el mundo que tenga una deuda, que vea que no llega a fin de mes y que su banco no le ayude a refinanciarla, que sepa que se puede reestructurar esa deuda por ley. Existe una obligatoriedad que Europa da a los bancos, sobre todo los que se han acogido a código de buenas prácticas, que son todos sin excepción en España, que tienen la obligatoriedad de refinanciar esas deudas.
Si hablamos, ojo, de empresas, hablamos de autónomos.
Empresas, de familias y de autónomos.
Familias,
y no pueden pedir más avalistas.
Vamos, claro, a empezar. Por ejemplo, de estos tres ejemplos que ha dicho, las familias,
vale.
El código de buenas prácticas, ¿qué es eso? O sea, hay muchas personas en su casa que no saben cómo hacer frente a la hipoteca, no saben cómo llegar a final de mes, y si vinieran a nuestro despacho, se aconsejaran por un abogado bancario, podrían negociar a partir de nosotros directamente con el banco para quedarse en su casa pagando una cuota que sí pueden pagar. Y dirás, ¿pero cuotas tipo qué? Es que tenemos cuotas ridículas.
10 euros, 15 euros, es una exageración, pero va a depender de los ingresos del
cliente. De los ingresos, claro.
No puede superar el 10% de los ingresos. Una familia que se ha quedado en paro la señora y el señor gana solo 1.000 euros y pagan 800 de hipoteca, que antes ganan 1.500, la señora tenía otros 1.500, que era el núcleo familiar, 3.000. Ahora se quedan con 1.500 solo. Pues podemos bajar esa hipoteca a 150 euros al mes.
Imagínate, caray, el cambio.
Caray, y esto también sería esto aplicable a las empresas o autónomos, ¿no?
A los autónomos seguro, las empresas hay que analizarlo si ese préstamo que pidió era directamente para el core business de la empresa o no.
Mm.
Si se considera que fue como consumidor o no fue como consumidor.
Para
pero
las
en el
empresas,
peor
que
escenario,
sería,
correcto, en las empresas hay
otro
otra
escenario,
reestructuración.
Tenemos otro tipo de soluciones.
Ajá, que también sería una cuestión de refinanciar esa deuda. ¿Qué pasa si el banco dice que no? ¿Puede decir que no?
Bueno, pues sí, existe una posibilidad que el banco... no refinancio. También hay una posibilidad nuestra de decir, vale, pues no la pago y me la exonero.
¿Cómo se exonera? Pues tenemos
Ley de segunda oportunidad y concursos de acreedores. Hay muchos medios a favor de las empresas y autónomos para refinanciar sus deudas. Y si no se refinancia, dice la ley, si usted me demuestra a través de un profesional que lo ha intentado y no se consigue, se cancelan por ley. Con lo cual el banco ya empieza a refinanciar,
claro,
porque ya se da cuenta que
hace 7 años, cuando teníamos la ley muy reciente, los bancos, bueno, ni se enteraban, ni se presentaban, no contestaban ningún papel. Ahora ya se han puesto un poco las pilas.
Sí, porque han dicho, si no, lo vamos a perder todo, ¿no?
Claro. Totalmente.
Claro, o refinancio o pierdo.
O sea, si tienes esa deuda que te está agobiando, si tienes una empresa, si eres autónomo y esa deuda pues te está agobiando, si eres una familia, que por ingresos ya lo han explicado muy bien, ¿no? Pues acude a Área Jurídica Global para esta refinanciación de la deuda. Área Jurídica Global, el teléfono 900 90 17 16, 900 90 17 16. En la web encontráis todo, areajuridicaglobal.com, y también en TikTok. Javier López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ariana López, muchísimas gracias.
Un placer.
El placer és nuestro. I ara parlarem del metavers. Com condicionarà el metavers al nostre futur? Tenim el José Ramón Ubieto, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC al telèfon. José Ramón, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Començarem per la pregunta genèrica. Com pot condicionar el metavers al nostre futur?
Bé, la resposta encara no pot ser del tot segura ni precisa, perquè és evident que totes les tecnologies agafen una empremta i un desenvolupament que no és fàcil sempre d'esbrinar. Però el que sí que podríem dir és que el metavers ja existia abans de que el senyor Zuckerberg ho anunciés just ara fa un any. Ja existien metaversos, Decentraland, The Sandbox i altres, que en realitat els podríem dir mons virtuals. I què és el que està canviant o com afecten de moment aquests mons virtuals? Doncs pues, bàsicament són plataformes digitals per l'entreteniment. En principi, pels videojocs. També ara les empreses s'han afegit, perquè totes tenen curiositat i també una mica de por si perden el tren d'aquesta novetat. I, per tant, totes les marques estan fent un marketplace, és a dir, estan anunciant els seus productes allà, pel que podrà ser. Després, evidentment, condicionarà la qüestió de les relacions sexuals, perquè sabem que tot allò digital sempre té el target preferit en els jocs, l'entreteniment i el sexe. Són els principals canvis. I després afectarà també aspectes més específics, perquè tots aquests mons virtuals immersius el que aporten bàsicament és la possibilitat de simular. Simular una operació de cirurgia, simular que estàs al Partenon visitant-lo amb els alumnes, simulant que estàs fent una campanya militar. L'exèrcit americà ja té un gemelo digital, és a dir, una reproducció a la Terra digitalitzada, per tal de poder comprovar quines coses poden fer a nivell de combat. És a dir, que bàsicament seran aplicacions d'aquestes, però segurament el metavers no ens afectarà tant com ens diuen que ens afectarà. Probablement la gent vol sempre trepitjar a terra, no vol fer una immersió i perdre de vista la terra que el sosté.
Clar, tot això, parlem de la nostra generació, possiblement fins i tot la d'ara, que no coneix el metavers, però les futures generacions igual passa com aquestes, que s'enganxen. Hi ha un perill, com ha passat amb els mòbils, a les pantalles, no? Que igual la societat... hem arribat tard a impedir o hem reaccionat tard davant les addiccions a les pantalles. Aprendrem de tot això? És a dir, podem preveure una possible educació pel metavers per evitar addiccions?
Sí, i nosaltres acabem de publicar un llibre que es diu Bienvenido Metaverso, amb Interwan, Presencia, Cuerpo y Avatares, amb una sociòloga, la Liliana Arroyo, i durant tota la elaboració d'aquest llibre hem estat, evidentment, fent immersions al metavers, parlant amb gent, intentant una mica cursar quina és la novetat i què suposa. I una de les coses que implica una petita fal·làcia de les promeses del metavers, que just avui ha començat l'empresa Meta a fer anuncis als mitjans, recordant que fa un any i que ara tindrà novetats, però una de les fal·làcies és pensar que és equivalent el món real al món digital, que hi ha una equivalència, que una cosa podria substituir a l'altra. Això és fals. Una cosa no substitueix a l'altra. Allò digital complementa la realitat, però no la substitueix. I això té a veure amb el que tu dius de les edicions. Si tu ara mateix agafessis un Oculus, que són aquests auriculars, sí, aquestes gafes, i les proves, segurament al cap de 15 minuts te les trauràs, perquè no suportaràs les migranyes, les nàusees, els vòmits, la sensació d'inestabilitat. És a dir, que ara mateix el cos no el pots deixar fora i pensar que ja el cos està ja aparcat, perquè el cos el portes dins. Llavors, fer una addicció en una situació en el que el cos està patint tots aquests símptomes és més difícil. És evident que tot això es modificarà. És evident que d'aquí a uns anys hi haurà unes gafes amb menys efectes secundaris. Això segur que passarà. Però també el ser humà vol autenticitat. I, per tant, el ser humà és el primer que reacciona davant una situació d'alienació o una situació d'intoxicació massiva. I ara ja ho veiem. Ara ja veiem que hi ha arrepentidos digitals.
Arrepentidos digitals, que és una bona definició, aquesta d'arrepentidos digitals. M'agrada.
Penedits digitals, no? Són executius de Google i d'altres empreses que han decidit llicenciar-se, diguem-ne, i fer una revisió crítica d'allò que estaven fent perquè se n'ha adonat que no es pot substituir una realitat per l'altra i que hi ha moltes coses al món que s'han de viure amb una experiència real.
Correcte. És a dir, està claríssim una cosa. Encara que hi ha persones que ho pensin, no substitutiu. I és veritat que la tecnologia no és ni bona ni dolenta, és en funció de com s'utilitzi, i en aquest cas tota la digitalització seria complementària. Clar, jo, José Ramón, no puc evitar fer un paral·lelisme molt, molt burdo, molt llunyà amb Instagram, no? Aquestes persones que posen davant dels ulls dels demés, sobretot adolescents que ja han crescut nadius digitals amb tot això, d'una vida idíl·lica, d'unes vacances idíl·liques i tot allà plasmat. Posen davant dels ulls del món una vida perfecta que segurament no serà tan perfecta, i en molts casos ni semblant. I clar, no puc evitar fer aquest paral·lelisme amb el metavers i gent que vol vivir, ja no pels demés, fins i tot per ell mateix, una vida idíl·lica dins d'un món virtual.
Sí, però mira...
Se me'n va molt? He fet una pregunta molt, molt...
Clar. No, tens tota la raó, però fins i tot aquest postureo, és a dir, aquesta que diem la disneyficació,
sí,
és a dir, la idea de que el món és com les pel·lícules de Disney, tot meravellós, que no hi ha brutícia al carrer, ni delinqüent, ni res de tot això, diem-me, aquesta idea, fins i tot a les xarxes socials, té un límit. Fa poc va morir aquest estiu un noi que es deia Charlie, que era un influencer amb 3 milions de seguidors, que tenia un càncer. I durant un any i pico va estar mostrant l'impacte del càncer al seu cos. Va explicar tot el tractament que feia, va veure com se li queia el cabell, és a dir, va mostrar una cara poc amable, diguem, de la vida, la cara de l'amor, no?
Sí.
I tenia 3 milions de seguidors, perquè et deia abans, la gent també necessita un sentiment d'autenticitat. Ara hi ha un competidor important d'Instagram que es diu BeReal, que és una altra aplicació, que es presenta com l'aplicació en la qual tu no tuneas la teva foto, sinó que és real, BeReal, no? Ser real. És, evidentment, també un cert engany, perquè té altres implicacions que ara no parlarem, però ja ha captat aquesta empresa ja ha captat que la gent també està una mica farta de fer aquests tunejos, que també vol una mica de realitat.
No, innegablement, tornant a aquestes qüestions, tenen els seus objectius, i tornant al metavers, doncs tindrà les seves aplicacions segurament revolucionàries, utilicíssimes, i veurem si som capaços de reaccionar quan arribi al futur. Suposo, José Ramón, no sé si és la persona adequada per preguntar això, però intueixo que, encara que ja parlem d'això, trigaran a arribar amb una certa sensació d'autenticitat, aquest metavers, no?
Bueno, ara ja, tu quan ho proves, ja te n'adones d'algunes qüestions que quan les llegeixes, potser no les entens, no? Dones, una col·lega vostra, canadiense, Christine Singer, es va ficar al metavers i va patir un assetjament sexual. Algun altre avatar es va masturbar davant seva. I quan ella li va demanar explicacions, l'altre li va dir, però això és el metavers, aquí fem el que volem, no? I la gent deia, bueno, tampoc és un assetjament, perquè eren avatars. Sí, però hi ha una cosa que es diu l'efecte Proteus, que és que quan tu estàs en una realitat immersiva, encara que sigui virtual la realitat, la sensació és real. És a dir, tu tens la sensació que estàs allà dins. Per això el cos reacciona així, perquè quan tu t'estàs caient en el Google Earth que has pujat a l'Everest amb les gafes i t'estàs caient, el cor ràpidament
reacciona.
Té la sensació de que t'estàs caient i fa una nausea, un vòmit, perquè és una reacció defensiva, no?
Doncs José Ramón Ubieto, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOP, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, que vagi bé.
Arribem a la una. Adéu. I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.
La una, las 12 en Canarias.